Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un quart de 10 del matí, a partir de demà 1 de març, l'IVA del rebut de la llum tornarà al seu tipus normal del 21%. Fet, per cert, notícia de darrera hora i que acabem de saber, que hagi provocat una baixada al 2,8% d'aquest febrer a la inflació, 6 dècimes menys del que estàvem. Al desembre, el govern espanyol ja va anunciar un increment de l'IVA del 5 al 10% per aquest 2024 i un salt definitiu fins al 21% per al 2025. Els plans, però, s'han accelerat per la baixada dels preus del mercat elèctric, impulsada sobretot per l'aportació de les renovables. Des que la mesura va entrar en vigor, al juny del 2021, l'executiu de Pedro Sánchez hi va incloure una excepció a través de la qual la rebaixa fiscal quedava desactivada automàticament quan el preu del megawatt-hora del mercat majorista elèctric es situés per sota dels 45 euros de mitjana al mes. Per parlar d'aquesta rebaixa ens acompanya avui Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes. Senyor Hermosilla, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Hermosilla, deixi'm preguntar-li primer de tot quina quantitat de més es pagarà aproximadament amb aquest retorn del 21% de l'IVA a la factura de la llum?
A veure, això és difícil perquè depèn de dues variables. Una, el preu del mercat elèctric, que això va variant dia a dia, pràcticament hora a hora, i l'altre és el consum que faci cadascú. Però si agafem un preu mitjà de factura mensual, podem dir que la nostra factura, amb l'IVA inclòs, amb aquest 21%, s'incrementarà un 15% mensualment. Pagarem un 15% més de factura de llum cada mes.
Uh-huh. Entenc que si el preu majorista torna a estar per sobre dels 45 euros megawatt-hora, l'IVA tornarà a baixar?
Sí, el 10%. Aquesta és una mica aquesta clàusula automàtica que heu esmentat. Igual que ha pujat quan ha estat per sota de 45 euros, la clàusula automàtica diu que si torna a pujar, ha de rebaixar l'IVA al 10%.
I aquest IVA que puja també puja en el cas de les energies renovables?
Bueno, puja a lo que és l'electricitat, vingui d'on vingui, vingui de renovables o vingui de no renovables, per tant, en tots els casos.
Val. Per què el mercat de la llum, com ara ens deia al principi de tot, és tan variable?
Bueno, això es va establir un model de funcionament del pool elèctric, podríem dir, del mercat majorista, en el seu moment, i funciona per subhasta. La subhasta va en funció de la demanda i de l'oferta. En moments crítics, la raó que sigui climatològic fonamentalment, de molta calor o de molt fred, doncs evidentment el consum puja, i si no hi ha preu oferta hi ha pressió sobre els preus, com en qualsevol altre mercat. Mm-hmm. Per tant, l'evolució està sotmesa a aquestes subhastes i aquesta volatilitat, podríem dir, de l'oferta i la demanda.
A banda de la rebaixa de l'IVA, el govern espanyol no sé si podria establir altres mecanismes perquè els rebuts de l'electricitat no fossin tan cars com han pujat els darrers anys.
Bueno, quan el preu baixa, com és el cas del mes de febrer, del preu mitjà que heu esmentat, que va ser de 41,25 euros, doncs, evidentment, el preu de la factura també hauria de baixar. Hem de veure això com s'acaba traslladant a la factura del ciutadà mitjà. Mm-hmm. Però, vull dir, aquest mecanisme, igual que és volàtil a la pujada i com ha estat volàtil a la pujada durant aquests 2 o 3 anys, també hauria de ser volàtil a la baixada, com està passant ara. Mm-hmm. Hem d'esperar a veure com va la factura i com això es trasllada al mercat minorista, no? Mm-hmm.
Per què la inflació, és a dir, ara ho comentàvem, ha estat una notícia de darrera hora que acabem de saber, que la inflació ha baixat, s'ha moderat aquest 2,8% al febrer gràcies a la caiguda de l'electricitat, això significa 6 dècimes menys del que teníem sobre la taula. Per què el mercat de la llum pot modificar la inflació?
Perquè té un pes molt important sobre la cistella, que diem, de la compra, que agafa com a referent a la pròpia inflació. O sigui, la inflació es calcula pels preus de molts articles. Cada article té un pes específic sobre el càlcul de la inflació diferent en funció de la importància que té l'article pel nostre propi consum, no? Mm. Això són unes dades que fa el propi Institut Nacional d'Estadística. I, és clar, la llum té un impacte important. Primer, pel pes que té. Evidentment, el consum familiar que fem de l'electricitat és molt elevat, ja sigui per temes de cuina, per temes de climatització, per altres qüestions. Val? Això en primer lloc. I segon és que el preu de l'electricitat ha estat en els darrers 2-3 anys molt elevat. Mm-hmm. Llavors, clar, aquests dos factors fan que el seu pes sobre la inflació i el seu impacte hagi estat molt elevat quan ha pujat, i quan està baixant, com és el cas ara, doncs també té un impacte positiu en aquest cas sobre la inflació.
Mm-hmm. Hi ha coses que es pregunta molta gent, segurament perquè no coneixem les dades o no tenim tota la informació a l'abast, i per molta veritat de pregrullo que pugui ser, a mi m'agradaria preguntar-li, per exemple, com és possible que en un país on estem apostant els darrers anys per energies renovables, on tenim, és un dels països del sol, a ser al sud d'Europa, per tant, podíem invertir moltíssim en plaques solars, per què l'energia o la electricitat, en aquest cas, en un país com el nostre, on ja tan sol és tan cara?
Bueno, depèn de l'impacte o de la presència que té les energies renovables, podríem dir, en aquesta oferta que deia abans del pool elèctric. És a dir, en l'oferta de tot el consum, que cobreix tot el consum d'energia elèctrica, quin és el pes que tenen les renovables? En el cas d'Espanya encara és reduït, i molt més en el cas de Catalunya, perquè la presència de les renovables en el nostre territori, en el cas de Catalunya, és molt baix respecte a la resta d'Espanya. Això encara és una mica baix. I l'altre, pel propi sistema de fixació de preus del mercat elèctric que té el cas espanyol, és un sistema marginalista, que el preu final es fixa en funció de l'últim tipus d'energia que ha entrat a cobrir aquest consum. Normalment, els primers tipus d'energia que entren a cobrir el consum que es fa diàriament són de preu baix, com puguin ser les nuclears o les hidroelèctriques. Uh-huh. Avui, sobretot, les nuclears més que les hidroelèctriques. Però, és clar, els últims tipus d'energia que entren són els més cars. I aquest és el preu que es fixa de mitjana per tot el consum elèctric. I això acaba lastrant el preu moltes vegades a l'alça. Uh-huh. I això és un problema. Mentre aquest sistema de fixacions de preu continuï, hi ha moltes entitats que ho critiquen, doncs segurament l'impacte serà més, podríem dir, més lesiu pel consumidor del que hauria de ser.
En el cas de les hidroelèctriques, que ara m'esmentava, senyor Mosilla, hi haurà cop pel que fa a la sequera? És a dir, notarem aquesta sequera també en la factura de la llum?
Segurament sí, per la quantitat, per la presència que té l'electricitat hidroelèctrica, produïda per sistemes hidroelèctrics, en el consum. Ara, torno a dir, jo crec que pel moment, pel tipus de climatologia que tenim, segurament bueno, no ho notarem tant, perquè el consum que s'està fent d'electricitat per motius de calefacció a l'hivern, com és el cas, o hem de veure a l'estiu, doncs bueno, no ho notarem tant perquè estarà suplida per altres vies, com pugui ser les renovables que hem comentat. De fet, al febrer les eòliques i les fotovoltaiques han tingut una presència molt elevada, perquè la climatologia que ha existit ha permès que tinguin molta més presència. Mm. I això suplirà, segurament, els efectes de la sequera en aquest tipus de consum, perdó, en aquest tipus d'energia elèctrica, l'hidroelèctrica, vull dir.
Mm. Per cert, anem cap aquí. Ara em deia, el mercat de les renovables encara és molt reduït a tot l'estat espanyol, encara ho és més a Catalunya. Sigui com sigui, anem cap a un mercat d'energies renovables?
Sí. Anem, a més, d'alguna manera impulsat per les nostres autoritats públiques, i evidentment pel conjunt de la societat, cap a un pool de mercat elèctric on la presència de les energies renovables serà molt important. Això no vol dir que no tinguin que deixar de banda altres energies, altres fonts energètiques. M'estic referint, per exemple, a les nuclears o les hidroelèctriques, que d'alguna manera aporten una gran quantitat d'oferta elèctrica al mercat, i a més, amb uns preus molt competitius, no ens hem d'oblidar d'això. Per tant, hi ha d'haver un procés transitori en el qual les nuclears, evidentment les fòssils, però sobretot les nuclears i les hidroelèctriques, tindran un protagonisme elevat, fins que esperem que les renovables acabin agafant aquest protagonisme. No?
Sí, com sigui, deixi'm fer-li la darrera pregunta, senyor Mosilla, que segur que molta gent sempre es fa a casa. Jo crec que vostè li deuen haver fet milions de vegades. Seré molt clar, eh? Per què entendre la factura de la llum és tan complicat?
Bueno, això és... va en funció del model de mercat que es va establir en el seu moment, que segurament és molt complicat ja de per si. I després per la quantitat de coses que s'acaben traslladant a la factura elèctrica, que si el bo social, que si l'impost especial de no sé què, que si l'IVA, que si els trams... Home, jo he d'entendre que el que fan les autoritats és fixar uns models per establir els preus de la factura elèctrica que siguin més acordes a lo que seria el consum familiar. I després els sistemes de comptabilització que se'ls fa a través del sistema que tenim a casa nostra, no? Que és digital i intenta que els preus siguin diferents segons l'hora del dia, perquè hi ha hores valles i hores no sé què. Bueno, intenten acomodar-se a lo que seria el consum real d'una família, i això el que es fa al final és complicar moltíssim la factura i dificulta molt el seguiment del teu consum elèctric, evidentment per la quantitat de coses que estan dintre. No? Jo animo a les famílies a mirar les seves factures i com van evolucionant per intentar veure si poden acomodar el consum a aquestes circumstàncies que es venen. No?
Precisament ara que ets deia a les hores vall, que tots ens hem acostumat als darrers anys, sobretot des de l'increment de la llum, això a les hores vall ha vingut per quedar-se?
Home, jo crec que sí. Sobretot l'existència, però sobretot és la consciència de les famílies a aprofitar aquestes hores baixes per a determinades coses, com pugui ser utilitzar les rentadores, el rentar les eixes o fins i tot les assecadores, no? que són més atemporals i segurament poden aprofitar amb un preu més baix les hores baixes que es poden produir a partir de certes hores de la nit o determinades hores del dia.
Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel